Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 15 de novembre. Avui comencem l'informatiu parlant de diversos serveis que es duen a terme i que s'han encetat des del Cap de l'Ametlla de Mar. Comença el servei de traumatologia al Cap de l'Ametlla. Des de l'àrea bàsica de salut de l'Ametlla de Mar Perelló, en el marc de la realització de projectes per apropar i millorar l'assistència als usuaris, s'ha posat en marxa el servei de traumatologia des del CAP de l'Ametlla, un servei que es va encetar el dimarts passat i que realitza el CAP del Servei de Traumatologia de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Xavier Mora. De fet, actualment ja s'estan reprogramant les visites des de l'hospital. Escoltem Manolo Madueño, director de comarca i metge del CAP de l'Ametlla.
El tema de la traumatologia, que ya es una realidad porque desde el martes pasado baja el jefe de servicio de traumatología del Hospital Verge de la Cinta, el doctor Xavier Mora, y que viene los martes por la tarde. En estos momentos estamos absorbiendo toda la lista de espera que había en traumatología, sobre todo desde nuestra área básica, con el fin de que él le vaya dando ya salida, porque ya se está reprogramando desde Tortosa, con el fin de que él le vaya dando salida a toda esta demanda.
Un altre servei que s'ha recuperat al CAP és el servei de ginecologia realitzat per una llevadora que està formada per poder realitzar les citologies. Aquest servei es realitza els dimecres i dijous al matí. A més, des del juny, des del CAP de l'Ametlla realitzen ecografies, un servei que, segons el doctor Madueño, funciona molt bé i ha fet baixar la derivació a especialistes en un 90%, evitant el desplaçament dels pacients a l'hospital. Maria Ferrer, directora del Servei d'Atenció Primària, explica el marc i l'objectiu global d'aquests serveis incorporats a l'ABS de l'Ametlla de Mar Perelló.
Sí, tot això s'emmarca una mica dins del Pla de Salut, no? Del 2011 al 2015. El Pla de Salut ens marca que hem d'intentar millorar la resolució a nivell de l'atenció primària, no? Bàsicament perquè totes les patologies s'atenguin en el lloc que és més eficient atendre-les, no? I per això estem desenvolupant projectes d'aquest tipus de formar metges de família que siguin experts en certes coses, no? Com per exemple l'ecografia o la traumatologia, perquè puguin donar aquest servei, no? Hem de pensar que aquesta experiència de traumatologia no només s'emmarca en que l'especialista vingui a passar consulta aquí, sinó que a més hi ha un programa de formació als metges de família perquè ells puguin anar assumint més la patologia traumatològica.
Pel que fa a altres projectes en els quals s'està treballant en coordinació amb l'Hospital Verge de la Cinta, Ferrer ha remarcat el relacionat amb la hipertròfia benigna de pròstata que es preveu que s'enceti el gener del proper any. Aquest projecte consisteix en el seguiment pel metge de família en coordinació amb el servei d'urologia de l'hospital dels pacients. Així només es derivaran a l'especialista casos molt concrets. A més, el metge de família podrà realitzar consultes virtuals amb el metge especialista que estarà en permanent contacte amb l'àrea bàsica de salut. Un altre projecte amb el qual s'està treballant és l'hospitalització a domicili, que es preveu que s'enceti el primer trimestre del 2014. Per tant, es realitzarà un seguiment a domicili a través d'un grup de coordinació entre membres de l'hospital i del CAP que seguiran els casos de malalts crònics, per exemple, casa per casa. Finalment, destacar el projecte de pacients crònics complexos, com és la insuficiència cardíaca, que consistirà en que el metge i infermera del CAP faran un seguiment personalitzat a través de les visites al CAP i també per via telefònica de l'evolució del pacient, un projecte pilot que també es realitza a Tortosa, al Temple i a Amposta. En l'àmbit territorial, avui comencem des de Tortosa perquè la plataforma d'afectats per la hipoteca ocupa dos seus de Bankia. Més d'un centenar d'activistes de la plataforma d'afectats per la hipoteca de les Terres de l'Ebre i de diferents punts de Catalunya van ocupar ahir dos sucursals de Bankia de la plaça Alfons 12 de Tortosa, antiga Caja Madrid i antiga Bancaja. Els activistes reclamaven que l'entitat intervinguda s'avingués a negociar els casos de 16 famílies ebrenques amenaçades de desnonament en els propers mesos. Bankia preveu tancar totes les seves oficines de les Terres de l'Ebre a partir de la setmana vinent i els activistes de la plataforma reclamaven un intermediari que es desplacés al territori de forma regular per dur a terme unes negociacions que fins ahir havien estat inexistents. Segons detallar la portaveu de la plataforma de les Terres de l'Ebre, Txell Teruell, el cas més urgent és el d'una família de l'aldea, matrimoni i tres fills, un dels quals amb discapacitat psíquica. La família disposa només d'uns ingressos de 426 euros al mes d'ajut d'administració, però venen, no poden pagar la seva hipoteca i han rebut la notificació de desnonament per al proper 20 de desembre. Els activistes van aconseguir ahir que un representant autoritzat de Bankia es desplacés a Tortosa des de Tarragona i que ho faci també la setmana que ve per tal de començar a negociar el cas d'aquesta família de l'aldea i també de la resta d'afectats. Aconseguides en bona part les seves reivindicacions, els activistes de la plataforma Les Terres de l'Ebre van abandonar les dues oficines de Bankia de forma voluntària i sense cap tipus d'incident passades les 2 de la tarda d'ahir. En total, la plataforma d'afectats per la hipoteca de les Terres de l'Ebre té sobre la taula uns 40 casos de persones i famílies amenaçades de desnonament. La plataforma es reuneix cada dimarts a la tarda al Centre Cívic de Ferreries, on els afectats poden exposar els seus casos. I el Parlament aprova 5 compareixences per aclarir els problemes causats pel projecte Castor. Iniciativa per Catalunya els Verds i Esquerra Unida Alternativa ha demanat 5 compareixences entre membres del Govern i del Consell de Seguretat Nuclear perquè donin explicacions sobre els problemes causats pel projecte Castor a les Terres de l'Ebre. El conseller d'Interior i el de Territori i Sostenibilitat, la delegada del Govern a Catalunya, el president del Consell de Seguretat Nuclear i un membre d'aquest Consell hauran de donar explicacions a l'entorn de qüestions que afecten les seves competències, com ara la manera com els sismes registrats a la zona poden afectar altres plataformes petrolieres de l'entorn o a les centrals nuclears. El deltebrenc Lluís Soler és escollit nou president comarcal de Convergència Democràtica de Catalunya al Baix Ebre. El deltebrenc i actual president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, ha estat escollit nou president comarcal de Convergència Democràtica de Catalunya al Baix Ebre. Soler encapçala la direcció del partit a la comarca des d'aquest dijous, després que el seu antecessor, el tortosí Antoni Martí, decidís deixar el càrrec per dedicar-se estrictament a la seva tasca com a director dels serveis territorials d'ensenyament. Soler, que va estar escollit per unanimitat des de l'Assemblea Comarcal, inicia la seva nova responsabilitat política amb il·lusió i amb ganes de dur a terme una tasca constructiva que permeti que el partit creixi i afrontar els reptes de futur nacional i municipal amb garanties, afirma. En el marc de la nova comissió executiva d'agrupació es comptarà amb un nou òrgan de decisió i de seguiment anomenat Comissió Permanent Comarcal. Aquest òrgan estarà format pel president comarcal, Lluís Soler, i per 4 membres que s'encarregaran de portar, juntament amb Soler, l'operativa del dia a dia de Convergència Democràtica de Catalunya a la comarca, entre els quals trobem un calero, Joan Pere Gómez Gómez. Per tant, Alfredo Ferrer serà el carregat de la Secretaria d'Organització. Xavier Rollos també hi participarà. Des de la Secretaria d'Acció Municipal, Joan Pere Gómez. Des de la Secretaria d'Acció Institucional i Clara Prades, secretària d'Acollida, Participació i Formació. L'Ajuntament de Tortosa declara en runa l'immoble del costat dels enfondraments aquesta setmana. L'Ajuntament de Tortosa ha declarat en runa l'immoble situat al número 9 del carrer del Garrofer, al barri de Santa Clara, contigu als habitatges esfondrats aquest dilluns. D'acord amb l'informe tècnic de l'arquitecte municipal, la situació de l'edifici és molt greu, fet que afegeix complexitat a les tasques d'enderroc. La declaració en runa d'aquest nou immoble ha obligat aquest dijous a la tarda a desallotjar prèviament una família de 4 persones que resideixen al número 2 del carrer Sant Tomàs del Garrofer, a Tortosa, situat just al costat. Els serveis socials de l'Ajuntament de Tortosa ja han buscat allotjament alternatiu per a aquesta família. I la mesquita de Tortosa marxa del nucli antic i es trasllada a una nau. La nova mesquita de la ciutat de Tortosa s'ubicarà en una nau industrial al polígon Pla de l'Estació, a mig camí entre els nuclis urbans de Tortosa i Roquetes i al costat de l'itinerari de la Via Verda. Així ho van anunciar ahir els portaveus de la comunitat islàmica de la ciutat en una compareixença conjunta amb l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel. La seu actual de la Mesquita, un local de reduïdes dimensions situat en uns baixos a la plaça Montserrat del nucli antic, s'abandonarà progressivament abans del març del 2014, data límit del trasllat. L'acord suposa també el trasllat de la Mesquita de la comunitat de Roquetes situada al carrer Diego de León. D'ençà de la seva posada en marxa, el 2001, les reduïdes dimensions de la Mesquita Tortosina, amb una capacitat màxima per un centenar de persones, ha obligat a la gran majoria de fidels a resar davant del local i en els carrers adjacents, sobretot els divendres dia d'oració. Les queixes veïnals i dels comerciants de l'entorn han generat en alguns anys moments de tensió amb l'Ajuntament i la pròpia comunitat. Ahir Bel s'acompanyà de 5 membres de les comunitats islàmiques de Tortosa i Roquetes que van expressar de manera unànime la seva satisfacció pel trasllat. I el final de la Batalla de l'Ebre serà recordat demà en actes d'homenatge a Flix i Corbera. L'Ebre commemorarà demà dissabte 16 de novembre el final de la batalla més cruenta de la Guerra Civil amb dos actes d'homenatge a Flix i Corbera. El poble riberenc recordarà la retirada dels últims soldats republicans ara fa 75 anys i Artur Mas presidirà un homenatge institucional a l'església del poble vell. Els actes a Flix s'iniciaran ben d'hora a les 7:30 del matí amb una caminada des de les restes d'un campament del 15è cos de l'exèrcit de l'Ebre, al terme d'Ascó, fins al monument al Pont de Ferro davant del polígon La Devesa. I la Ràpita mostra la qualitat de la seva cuina en la Diada del Llagostí. El pavelló firal de Sant Carles de la Ràpita es convertirà demà en un punt de trobada per als amants de la bona gastronomia amb la celebració d'una nova Diada del Llagostí. A partir de les 12 del migdia, els rapitencs i visitants podran gaudir dels plats oferts per 7 restaurants locals. La Diada esdevindrà també el punt de partida de les 11è jornades gastronòmiques del Llagostí, en les quals prendran part 8 restaurants. Els menús tenen un preu de 38 euros i inclouen receptes amb llagostins des de carpaccios fins a cremes, saltejats o arrossos. I retornem a la capital del Baix Ebre perquè Wagner centra la gala inaugural del Felip Pedrell. El 32è Festival Felip Pedrell de Tortosa obre avui divendres les seves portes al Teatre Auditori amb un concert inaugural a les 8:30 del vespre de Carl Svensson, baix baritón, Olga Miracle, soprano i Mònica Lao, piano, amb un repertori d'obres de Pedrell i Wagner. L'acte inclou la preestrena del curtmetratge Felip Pedrell de Fers Wagnerian, un film dirigit per Jordi Nin sobre un guió del mateix Nin i del tortosí Toni Gallardo, periodista i expert en la música de Wagner. Demà, dissabte, l'Orquestra de Cambra de Tortosa, Octo sota la direcció de Jordi Bonilla, oferirà un concert amb obres de Handel, Haydn, Stamitz i Mozart. I a continuació, és temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar juga aquest diumenge a la tarda aquí a casa davant del Vilalba. Un equip amb posicions de descens directe, segon per la cua amb 5 punts. Un equip que a hores d'ara és el que més gols ha encaixat de tota la categoria. 30 gols i a la vegada és un dels equips menys golejadors de la mateixa amb només 9 gols a favor. Per la seva part, els caleros venen de passar un mal rato al camp de la Sénia, on van caure golejats per 4-0, donant una molt mala imatge que va disgustar l'entrenador de l'equip, Narcís Labòria, que de cara al partit del Vilalba ens desvetlla algunes de les claus del partit.
Bueno, el Vilalba sempre té el mateix estil de joc. Ja ho vam veure l'any passat també, i és un equip que es tanca detrás i només surten al contraatac. El que passa que bueno, han tingut moltes baixes respecte a l'any passat, van molt justos de gent, van tindre que passar un partit ara fa 2 setmanes perquè no tenien gent, i bueno, intentaran fer la seva, tancar-se detrás, sortir al contraatac i intentar marcar un gol. Se defensen molt bé, tenen molta altura i bueno, per dalt mos quedaran bastant de perill. perquè bueno, és la seva manera de jugar, pilotes penjades, que és el que parlem sempre d'aquests equips, que això pues, a nosaltres ens costa molt defensar aquest joc que ens fan així tan directe. I bueno, pues, a veure les ganes que fiquen i les ganes que tenen de jugar i guanyar, i després pues, farem nosaltres el que sigui.
Així doncs, el partit és a les 4 de la tarda. Per aquest partit, recordem, Narcís comptarà amb les baixes ja segures de Miquel, de Jordi Lleó i de Dani Jerez, que encara no s'ha recuperat. Per contra, segur que recupera per aquest partit a Mamadou. Robert, pràcticament en tota probabilitat, també podria entrar a l'equip, i la incògnita serà Josep Madrid, que segurament no estarà per jugar tot el partit, tot i que podria estar a la banqueta per sortir una estona. Per tant, dificultats per a l'equip Calderón quan a les nombrosíssimes baixes de l'equip i a la vegada pues, necessitat de sumar 3 punts davant d'un equip que és dels Cuers, però que ha de donar 3 punts importantíssims a la Mella per fugir d'aquests darrers llocs de la classificació, que ocupa ara és el 14è amb 11 punts. La resta de la jornada és la següent: Móra la Nova Atlètic, la Sénia; Horta de Sant Joan, Santa Bàrbara; Remolins Vitembé, Corbera d'Ebre; Olímpic Móra d'Ebre, Batea; Ulldecona, Aldeana; Camarles, Flix; Sant Jaume d'Enveja, Alcanabé; i Pinell, Deltebre. I ara és el torn del futbol base de l'Ametlla de Mar. Anem a repassar les pròximes jornades dels equips de futbol base de la Cala. Comencem pel juvenil A de l'Ametlla de Mar, que després del magnífic empat aconseguit al camp de la Rapitenca el passat cap de setmana, rebran aquí a casa el dissabte a les 4 de la tarda a l'Olímpic Móra d'Ebre B, un equip que es cué a la classificació amb 0 punts. Els caleros, per tant, haurien de guanyar el partit i incrementar aquests 11 punts que els diuen 5ens a la classificació. Pel que fa al juvenil B de l'Ametlla de Mar, els caleros venen de donar una magnífica imatge el passat cap de setmana. Els caleros tenen un partit assequible. Juguen al camp del Jesús Catalonia dissabte a les 12:30 del matí. Mentre els caleros són 11ens amb 3 punts, el Jesús Catalonia està molt a prop, és 8è amb 6 punts. El cadet descansa i ho fa com a líder, tot i l'ensopegada del passat cap de setmana al camp de l'Amposta. Pel que fa a l'infantil, els de l'Ametlla de Mar jugaran un dels clàssics territorials davant del Perelló aquest dissabte a les 12 del migdia. Els caleros són 6ens amb 7 punts, tot i l'ensopegada davant del Jesús i Maria del passat cap de setmana, mentre els perellonencs són 8ens amb 6, un punt de diferència que fa preveure un partit interessant i disputadíssim. Baixem a la categoria Aleví, a la primera divisió. L'Alevià de l'Ametlla de Mar, tot i l'ensopegada al camp de l'Alcanar de l'últim partit de Lliga, rebrà aquest dissabte a les 10:30 del matí a l'Escó A. Mentre els caleros són quarts a la classificació amb 10 punts, l'Escó A és 13 amb 3, per tant, més que assequible la victòria per a l'Alevià. I l'Alevi B, a la segona divisió, després de la seva primera i importantíssima victòria del passat cap de setmana, juguen al camp del Jesús Catalonia amb la moral molt alta. Els caleros són 11ens amb 3 punts, mentre que el Jesús Catalonia és el cué amb 0 punts. Una nova oportunitat per a l'equip de Jordi Lleó i Genís d'aconseguir aquests 3 nous punts. Baixem a les categories no federades, a les categories escolars. El Benjamí Dorades juga a Tortosa, concretament aquest dissabte a les 9:30 davant de l'Ebre Escola Roig. Els caleros són líders a la classificació amb 9 punts, els tortosins són 7ens amb 3 punts. Pel que fa als llobarrets, també a la categoria Benjamí, juguen a Tortosa davant de l'Ebre Escola Blau. Mentre els caleros són 5ens amb 6 punts, els de l'Ebre Escola Blau són quarts amb 6 punts. Per tant, empat i previsió de partit molt disputat. A la categoria prebenjamí, els Saitonillos, com a colíders de la classificació amb 9 punts, juguen a Vítem davant de l'escola El Temple. Els caleros tenen avantatge a la classificació, tot i que, atenció, perquè l'escola El Temple són 5ens amb 6 punts. I si baixem a la categoria prebenjamí Llucets, juguen aquest dissabte, igual que el prebenjamí Saitonillos, que juguen a les 11, doncs el prebenjamí Llucets juga dissabte a les 11 al camp del Camarles. mentre els de l'Ametlla de Mar són setens amb 3 punts, el Camarles és cué amb 0 punts. I per últim, pel que fa a la informació esportiva, anem a parlar del campionat Costa Daurada de Futbol Sala, que aquest dissabte a la tarda, i amb el poliesportiu municipal Galetet com a habitual escenari, viurà la segona jornada de la competició. Després d'encetar i inaugurar la jornada el passat cap de setmana, els partits previstos per aquest dissabte són els següents. A les 5 de la tarda, Tomaset, punt de trobada, i a les 6 de la tarda, Coafer, ancla. En aquesta jornada descansa la xarranca. Pel que fa a la classificació, cal recordar que està encapçalada per Tomaset amb 3 punts, seguit de xarranca i punt de trobada amb 1, i ancla i Coafer amb 0 punts, tot i que aquest últim encara no s'ha estrenat a la competició.
I a continuació és moment de repassar l'actualitat d'aquest divendres en forma de titulars. Comença el servei de traumatologia al CAP de l'Ametlla de Mar. Un altre servei que també s'ha recuperat des del CAP és el servei de ginecologia. A més, des del juny, des de l'Ametlla també realitzen ecografies. Un servei que, segons el doctor Madueño, funciona molt bé i que ha fet baixar la derivació especialistes en un 90%. En la plana territorial, avui destacàvem des de Tortosa, la plataforma d'afectats per la hipoteca ocupa 2 seus de Bankia. Un centenar d'activistes van reclamar amb èxit un interlocutor per negociar els casos de 16 famílies. El Parlament aprova 5 compareixences per aclarir els problemes causats pel projecte Castor. El conseller d'Interior i el de Territori i Sostenibilitat hauran de donar explicacions a la cambra. El deltebrenc Lluís Soler és escollit nou president comarcal de Convergència Democràtica de Catalunya al Baix Ebre. Substitueix el tortosí Antoni Martí, que deixa el càrrec per motius professionals. En el marc de la nova comissió executiva d'agrupació es comptarà amb un nou òrgan de decisió i de seguiment anomenat Comissió Permanent Comarcal, en el qual trobem un calero, Joan Pere Gómez Comès, que serà l'encarregat de la secretària d'Acció Institucional. L'Ajuntament de Tortosa declara en runa l'immoble del costat dels esfondraments aquesta setmana, desallotjada preventivament una família de 4 persones que viu a un habitatge del carrer del costat. Recordem que els desallotjats es preveu, segons l'Ajuntament de Tortosa, que tornin a casa aquest cap de setmana. La mesquita de Tortosa marxa del nucli antic i es trasllada a una nau. El nou centre de culte serà compartit per les comunitats de Tortosa i Roquetes amb uns 600 practicants. El final de la batalla de l'Ebre serà recordat demà en actes d'homenatge a Flix i Corbera. El president Artur Mas assistirà demà al Poble Vell. També és notícia la Ràpita, que mostra la qualitat de la seva cuina en la Diada del Llagostí. La festa gastronòmica esdevé també el tret de sortida de les jornades gastronòmiques del Llagostí, que se celebren fins al 8 de desembre. I Wagner centra la gala inaugural del Felip Pedrell a Tortosa. Avui s'inaugura el Festival de Música. En l'àmbit esportiu, el primer equip s'enfrontarà aquest cap de setmana contra el Vilalta. De moment, Bancoès a la classificació en la 17a posició, però el primer equip necessita urgentment aquests 3 punts per sortir d'aquesta part baixa de la classificació. Recordem que el primer equip de la Cala es troba en la 14a posició amb 11 punts. En l'àmbit esportiu també hem parlat del futbol base i escolar. I també del futbol sala, que encara aquesta segona jornada de la competició. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres. El control de so ens ha acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.